Camins.
Coplillas de l'EGM. Avui ha sortit l'EGM i M aquí, que TH està content perquè mica en mica anem creixent. Sabeu que els nostres camins són diferents, uns més divertits i altres més breus, però tots ells tenen un objectiu, que és arribar a la teva llar, amic meu i amiga meva també, no siguem sexistes. Avui ràdio nocturna, avui poesia, aunque tu no lo sepas. Versos de poetucho de segunda, que és el que jo aspiro a ser, un poetucho de segunda, un góngora mig alcoholitzat en qualsevol barra de bar, escrivint versos melancòlics com aquests, avui dedicat a l'EGM que ha sortit, gràcies per fer-nos costat, això vagi per endavant. Bona vesprada a tots els que teniu a bé sintonitzar-nos d'aquest dimecres, aquest tema, 19, ho tinc malament el guió, 19 d'abril del 2023, ai. Dia 1, després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors, optimista, ahir, amb un entrevistat que sabia moltes coses i que va trobar que tinc un perfil tou. Cosa que ben pensat ho sap tothom. O sigui, no va descobrir la sopa d'all, tampoc. Dia 1, també després de Rosa Ferrer, infermera, sobretot, una gran infermera que ens va ajudar a reflexionar sobre què està passant al món de la sanitat i concretament en el món i la situació laboral i personal de les infermeres i infermers. Déu-n'hi-do, molt a millorar. Després d'aquesta entrevista ho tenim més clar. Gran Rosa Ferrer a ir al Camins. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts i de qualsevol dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, ja ho sabeu, pilotats per Maria José Mendoza, recordeu, ens podeu trobar... Té un hipo molt curiós, Maria José Mendoza, trobo. No l'escolteu normalment, però a la redacció les parets vibren una mica quan ella fa... coses rares. Bueno, recordeu que ens podeu trobar a Twitter, @CaminsEstel, a Instagram, CaminsEstel, i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial amb la foto del sex symbol de la ràdio. Gerard Carrión. No, Ferran Capdevila, tu... Bueno, tu estàs ahí, Estàs en la terna. Jo crec que després de Carrión i Mercadal ja ve Ferran Capdevila. Però doncs allà el tenim, que per cert ens farà companyia en Sant Jordi, ara us explico. I al web radioestel.cat i al YouTube teniu allà els nostres moments musicals més sonats. Els mariachis Aguila Real, Cielito Lindo, Jo en Pijama, Daniel... En fi, les coses que fem aquí al Camins, les nostres dades impressionants. I més Estel, que és molta música. Per cert, ara us explico. Ja tenim engegada tota la maquinària pel Sant Jordi, diumenge, i serem a peu de carrer a Rambla Catalunya, on les flors 115, número 115, la parròquia Sant Ramon de Rocafort ens amablement ens deixa posar-nos allà a peu de carrer. Estarem la Raga, el Trias, el Carrión, us motiva, I servidora de vostès, amb el cap de vila fent Camins, sortirem de 1 a 2, la ràdio nocturna a pleno sol, i ens acompanyarà, entre d'altres, el gran Santi Jiménez. Veniu, que riurem en aquesta jornada màgica. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia de la ràdio, Macedònia Sensible, Macedònia Viatgera, Macedònia Creativa. Tenim de tornada a l'Àngel Miret, ja el veureu. Serà després de fer una repassada a l'actualitat de la mà de Carla Buigas, una persona que té un serrell que varia molt segons dies, i Júlia Julve, de Cacaolatònimos Anònimos. Vale. I després... Estic creatiu. I després ens espera, com us deia, Àngel Miret, que acaba d'aterrar directe des de Roma, ve invaït per l'esperit de la cultura i el caos i la brutícia romana, però molt content. Avui ens regalarà la seva columna d'opinió, com sempre, plus ultra...
Dreta rèplica.
Carla Buigas, bona vesprada.
Has parlat del meu serrell.
Sí, un serrell que va variant, cada dia varia. No,
això...
no és constant, és com... Cada dia és una sorpresa.
Però per què ho dius avui? Perquè està malament.
No, perquè em vaig fixar i dic, mira, el serrell de la Carla és diferent.
Oi, que tinc un bad hair day.
No, jo no juzgo. Jo només dic que està diferent. Diferent.
I del meu cacaolà?
Bueno, cacaolà, i no mana... Anònima. Júlia Julve. Hi ha grups,
vols que expliqui què va passar ahir? Perquè, clar...
Compte que avui la sintonia dura, Espera, que
està patint. Qui et va regalar
la columna d'opinió de la Júlia?
Endavant.
Rafa Sanahuja, Marín. Qui et va regalar un cacao? Qui et va regalar un cacao latte?
Tu, Júlia Julve.
No hi més preguntes, senyoria.
Però no m'he enganxat,
Bueno,
jo controlo,
és el que tu et penses.
Lo dejo cuando quiera.
Vale, jo també.
La columna d'opinió de la Júlia.
Doncs aquí, fins aquí, les columnes d'opinions. I, bueno, Àngel Miret ens visitarà. I atenció, Paula, que ara ve un altre canvi de música. A la part final del programa...
Pues, como la luz de un sueño que no raya en el mundo, pero existe, así he vivido yo.
Iluminando esa parte de ti que no conoces.
Volem consolidar els dimecres com un parèntesi al camins, aparcar una mica la bogeria i fer més ràdio nocturna, que ens encanta. Tenim els microcontes amb Alberto Gómez cada 15 dies, ja ho sabeu. I avui repetim secció que volem que es faci un lloc sobre el món de la poesia, aquest gènere literari, passió, art, tal vegada una mica minoritari. Justament per això volem que tingui el seu moment a Ràdio Estel i a Camins. Avui de nou amb Àngels Marzo, poeta, que ens portarà recomanacions variades de cara a Sant Jordi. Serà, com deia, a la part final del programa arribarà el moment, aunque tú no lo sepas. La ràdio nocturna de la casa des d'ara i fins les 9, la banda de Camins us fa la nit.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. La, la. Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, ben tornat.
Moltes gràcies.
Les darreres notícies teves ens arribaven des de Roma.
Sí, senyor.
On has passat uns dies, ara m'explicaves fora de micro. De luxe, de lux.
Extraordinaris, o sigui, no puc deixar de recomanar que qui tingui la sort de poder fer aquesta experiència la faci. Que passegi per Roma, que no vagi només als quatre llocs estandarditzats, si ha d'anar en aquests també, però que si pot ser, passegi.
Si té l'ocasió d'obrir una mica horitzons...
Que ho faci. Roma és una ciutat extraordinària, fantàstica, bruta, encisadora, desendreçada...
aquest adjectiu s'ha colat per aquí.
No, desendreçada. És que és aquesta barreja la que la fa tan singular i la fa una ciutat que es distingeix de la resta de ciutats europees. Pensa una cosa, Rafa. Moltes ciutats avui d'Europa, si tu per un encanteri traslladessin de casa teva enmig d'una d'aquestes ciutats...
Per un encanteri,
Un encanteri, perquè hauries de volar milers de quilòmetres i situar-te enmig d'un...
Escoti, teletransporta-me.
Sí. Vinga. Doncs no sabries on estàs. No tindries indicis, perquè hi ha les mateixes botigues arreu, una mica el mateix format de gent.
Aquesta globalització total,
Exacte.
I a Roma no passa.
Jo crec que a Roma no passaria. Jo crec que a Roma, si en aquest encanteri aterressis, al cap d'uns pocs segons estaria situat i sabries que ets a Roma.
Escolta, jo et deia, tinc amics, persones properes, que estan molt enamorades d'Itàlia. No sé si de Roma concretament, però d'Itàlia. I tu em deies, jo també.
Sí, sí, del tot, del tot. El nord d'Itàlia és fantàstic, extraordinari. He estat a Assís, també, un altre lloc que recomano.
Assís t'ha robat el cor,
Absolutament. No solament des de la perspectiva religiosa, que també per aquells que siguin seguidors de Sant Francesc i Santa Clara, òbviament, és un lloc de gran recolliment i de pregària, però a part és que la ciutat en si és extraordinària, és una ciutat medieval, que és grandeta, o sigui, però passejant pots trigar ben bé de punta a punta una hora.
I bueno, és una cosa, és un bon passeig.
És un bon passeig. I és preciós, o sigui. I el sud no el conec tant. El sud és ja més aquest sud napolità, encara més desendreçat.
Encara més caòtic.
Encara més caòtic, segurament encara més brut, si és que això
és
possible.
Jo quan penso en el sud, penso en Maradona. Jo inevitablement vaig cap allà.
Sí, a Nàpols, de fet a Nàpols, l'única vegada que he estat a Nàpols, vaig veure forces cartells de Maradona.
Home, és que ja
de Maradona, ja saps. Grans cartells pel carrer, i gent, diguem-ne, i camisetes a la venda i, en fi, alguna cosa ja una mica estranya, com dient Maradona és Déu o coses d'aquestes.
L'església maradoniana ja sabem que té els seus adeptes.
Sí, sí.
Doncs després d'aquesta passejada breu per Roma i per Itàlia de la mà d'Àngel Miret, que ha tornat encisat amb tot el que ha viscut, nosaltres que ens alegrem, i gràcies també per aquella connexió que vam fer des d'allà.
Difícil, perquè quasi bé no us sentia jo.
Ah, doncs sí.
Per això tenia vegades, potser tenia dificultats en respondre, perquè no...
Ja ens passa, però va sonar molt bé.
No ho sentia gaire bé.
Va sonar molt bé i ens va agradar que ens fessis aquesta... Doncs aquest lloc en el teu viatge per compartir també amb
els amics. Un dia podem fer alguna cosa més divertida. Avui no. Avui, avui parlarem d'altres temes.
Avui no serem divertits, ja ho sabeu. Un altre
no,
dia...
No, de Roma, de coses divertides de Roma.
Vale, perquè crec que estàs fent com un glossari sí, de coses que t'han sorprès.
Exacte.
Eh? Doncs quan ho tinguis llest, aquí tens els nostres micròfons per compartir-lo amb tothom.
Estupendo.
A veure, com sempre, m'has passat avui els temes. Crec que avui no són tan críptics, tot i que de vegades ja sabeu que no sé per on va l'Àngel fins que arriba aquí i m'ho desenvolupa. La primera és un clàssic, t'agrada parlar dels bancs. Et crida l'atenció els bancs i el titular és negatives injustificades dels bancs.
Sí, mira, Rafa, tu tens un compte corrent?
Clar, sí.
Sí,
és que sí, avui en dia...
I suposo que les persones que ens escolten...
Normalment, sí.
Suposo que quasi tots.
Paula, tens compte corrent, tu? O t'ho paguen en una bossa en negre i ja està.
No, tothom té compte corrent.
Sí.
I no solament això, sinó que els bancs, amb persones com és el meu cas, que en tinc uns quants de comptes corrents, amb alguns que m'he donat de baixa, em segueixen enviant com si estigués d'alta, malgrat haver-me donat de baixa. Suposo que és que volen mantenir un nombre de clients determinats
yeah.
I ja m'he cansat de batallar i com que ni pago ni cobro, que facin el que vulguin. Doncs, per estrany que et sembli... En aquest moment, sí. Els bancs d'aquest país hi ha determinades persones que no els hi volen obrir un compte corrent. No, senyor.
Com és això?
Doncs mira, no els hi volen obrir, per exemple, els immigrants, siguin o no siguin regulars, no els hi volen obrir els refugiats. Uh-huh. Refugiats, penseu que estem parlant, per exemple, de la gent que ve d'Ucraïna, o no els hi volen obrir la gent molt pobra. Per què? Doncs suposo que és perquè no els hi deu sortir a compte. En fi, no sé el motiu. Aleshores, això ho hem estat treballant amb un conjunt d'entitats socials, entre les quals Càritas, perquè és que resulta que això no és un tema de voluntat, és que està prohibit no obrir un compte corrent. Ja
és,
veureu.
És un tema legal.
És un tema legal. Home, és un tema d'empatia, d'ètica...
Això d'entrada. Però és que, a més...
No, claríssimament. Claríssimament, però veuràs el que passa. Això prové d'una directiva europea transposada a l'estat espanyol, com passa en totes les directives, que diu, literalment, que tota persona té dret a tenir un compte corrent. Un compte corrent amb una sèrie de condicions. Diu, tenen dret totes les persones que resideixin legalment a la Unió Europea, però també els que no tinguin permís de residència, per tant, diguem-ne els que serien irregulars o il·legals, que diuen alguns, però que la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet. Això és el que diu la norma, ho estic repetint literalment.
Val.
O que siguin... només se'ls hi pot denegar en aquestes persones, insisteixo, tant irregulars com persones amb pocs recursos, com sol·licitants d'asil, només se'ls hi pot denegar en tres casos. Una, que ja tinguin un altre compte, i diuen, no, si vostè en té un, aquest dret ja...
El té cobert.
Jo puc limitar-li aquest dret i jo no el vull.
Sí.
O que afectin a la seguretat nacional o l'ordre públic, o que bé... no adonguin la informació que demanen les entitats bancàries per fer prevenció de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme, cosa que no es dona, sincerament, en quasi cap d'aquestes persones.
Clar, efectivament.
Bé, doncs, escolta, Càritas s'hi ha posat seriosament i avui mateix parlava amb ells per confirmar de que avui seria aquí i de com estava el tema, i em tornaven a dir que en aquest moment ja porten acompanyades 400 persones... Torno, 400,
400,
d'aquí a Barcelona, Càritas de Barcelona, 400 persones.
400, posa-les totes en filera,
unes
són
quantes.
Moltes.
I són les que Càritas, sobre les que Càritas té un determinat accés.
Sí, un contacte.
Que no tots van a Càritas.
Clar, clar.
Ni alguns que no volen anar-hi a cap entitat perquè els hi fa por, en fi, etcètera.
Sí, sí.
Doncs aquestes 400, cap d'elles ha aconseguit obrir un compte corrent si no és amb l'acompanyament de Càritas. I tot i amb l'acompanyament de Càritas, la proporció és ínfima. Excuses.
A veure,
per exemple, els diuen, no, vostè ha d'estar regularitzat contra el que diu la norma.
Exacte.
No, vostè necessita un número d'identificació. Senzillament, no tenim temps. A vostè li cal una nòmina. Vostè no sap el que diu. Faci-ho això, vagi per altres bancs. Aquí no ens interessa. Bé, alguns encara una cosa pitjor. Els diuen, no, llevat que vostè contracti altres productes financers.
Ah, ja.
O sigui, ets pobre, ets immigrant, ets refugiat, però...
Però
vostè
fes-te un segur de vida.
Una assegurança del que sigui.
Sí.
Bueno, això està, per la norma, expressament prohibit. Bé, hi ha una qüestió pitjor, que això és el que m'ha impactat de les notes que m'han fet
anem
arribar
pitjor,
de Càritas.
Vas explicant coses que van a pitjor.
No, és que és molt lleig. És que el tracte rebut, a més, per aquestes persones ha estat quasi sempre desagradable, amb molt poques excepcions, i fins i tot a vegades hostil. Hostil. Bé, doncs jo ho recordo. Això és una claríssima infracció de les normes d'Europa, d'Espanya, i si m'apures de Catalunya, que també és responsable en temes de consum. I qui se n'ha de fer responsable i qui ha de resoldre aquest tema? Doncs mira, jo penso que els primers són els directius de les entitats, que pot ser que no sàpiguen que alguns treballadors d'aquestes entitats, acostumats doncs, com ens tenen el maltracte...
Disculpa, però jo estava pensant gairebé el contrari. Perquè penso, bueno, si tu ets un empleat i no tens cap directriu de dalt, lo normal és que si entra una persona, tu li obris un compte bancari. Dic jo, eh? Ara, si tens una ordre de aquest perfil no el volem, perquè pensa que aquestes entitats estan completes, o sigui, tenen protocols a punta pala, eh? Perfils de clients, estratègies de negoci, mil històries. No ho sé.
Mira, doncs m'obres una finestra de reflexió que no l'havia obert jo. Però jo crec que no tenen formació, perquè en alguns casos, Càritas sí que em diu que exhibint la normativa, finalment, en alguns dels casos, han acceptat obrir el compte. No en tenien ni idea. Senzillament ve una persona amb pocs recursos i diuen, no ens interessa. Vostè ens generarà més pèrdua que benefici. Fora. Els responsables, per tant, jo crec, siguin els... Escolta, una cosa, Rafa. Deixant a part els temes de directius, la humanitat, tots la podem exercitar.
Efectivament.
I per tant, no cal, fins i tot encara que no tinguis formació, el que no cal és ser desagradable i encara menys ser hostil. Qui és l'últim responsable? Doncs mira, el penúltim responsable. Primer són els directius de totes les entitats bancàries. En segon lloc, el Banc d'Espanya, que segons la normativa és qui té el control del sistema bancari espanyol, i en darrer terme, el ministre d'Economia. Aquestes són les responsabilitats. I jo ara em posaré molt seriós amb aquest tema... Instaré a la sindicatura de Greuges, aquí, al Defensor del Poble, aniré a veure, ja ho he fet, de fet, al Departament d'Afers Socials de la Generalitat, que, per cert, s'ho han pres amb molt d'interès, coneixien el tema, però potser no amb la magnitud del que avui estic plantejant, sí. I farem el que calgui perquè es resolgui aquest tema. Perquè tu imagina't, què pot ser no tenir una nòmina? Perdó, no tenir un compte corrent. És Vol dir que, per exemple, si vas a un lloc de treball et diràs, escolti, aquí no vingui amb un sobret, a final de mes vostè doni un número de compte corrent. Si has de cobrar una pensió, si has de cobrar una subvenció, si, en fi, per qualsevol...
Pagar
el lloguer.
Això és el més bàsic. Però és que simplement perquè tu vols contractar-lo, perquè necessites, tens una necessitat de qualsevol mena, és que ja t'hauria bastar. Clar, ja anem a coses basiquíssimes, com és això, la nòmina, el lloguer, tot això, que passa
sempre... I com sempre... pagues el rebut de la llum?
Bueno, exactament, no tens on domiciliar-lo.
No tens domiciliar-lo. Bon, sí que es pot pagar el rebut de la llum. Has d'anar-hi al dematí, si estàs treballant, com ho fas, amb unes hores determinades, has de fer una cua i anar allà a pagar en efectiu. Sí. Tot això... mira, tu dius, em fico amb els bancs. Potser sí.
No.
Però és que ja seria hora que els bancs... O sigui, que acceptem tots plegats que inevitablement estem sotmesos a la tirania dels bancs. I no oblidem que aquests enormes guanys que tenen els bancs i els seus directius en particular provenen del que treuen dels nostres diners.
Exacte.
Els guanys venen d'aquí.
Com veieu, Àngel Miret ha tornat en plena forma. Molt interessant el que ens ha explicat en aquesta primera, en aquests primers minuts de la seva visita. Àngel, fem una pausa molt ràpida i rematem els altres dos temes que ens has proposat, que també són molt interessants, d'acord?
Vinga, ara.
Pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel en directe a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Un especial Sant Jordi amb les veus de Ràdio Estel en directe. A partir de les 9 del matí, Gerard Carrión i el Tot Sardana amb música en viu i convidats de luxe. Especial del Magazín del Matí amb Mercè Raga, la caravana amb Joan Trias i Camins amb Rafa Sanahuja, acompanyats dels autors i autores del dia i connexions en directe amb tot l'ambient i esdeveniments de la jornada. Recorda, serem a Barcelona, a Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115. Aquest Sant Jordi, la festa es viu amb Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, El Garraf, 96.8. Camins.
Perdona, és que crec que he interromput la migdiada de Carla. Tot bé, Carla?
Jo com sé que entro cap a i nou,
ja,
aprofito aquí per...
Vas descansant el cervell. Carla Buigas, ara anem amb tu.
Sí, sí.
Val? Ho tens clar, eh? Ara sí. Farem un canvi de sintonia i ja entres tu. D'acord?
Amb Rafa Sanahuja.
No m'està agradant per on està anant aquest discurs que... No sé per què sospito que durarà moltes setmanes.
No.
Estic despertíssima.
Nosaltres fem una broma i ja l'oblidem automàticament.
Sí,
no som insistents.
Sí, que ens coneixem.
I altres persones que expliquen coses.
Continuem en Ràdio Estel, la ràdio nocturna. Continuem amb Àngel Miret, que ha tornat en plena forma, com heu pogut comprovar, del seu periple per Roma i altres indrets d'Europa. Àngel, següent tema, a veure que, com ens sorprens, un català a l'Ibex.
Doncs sí, sí, sí. Mira, ja que hem cascat, una mica criticat els bancs abans, doncs ara...
Amb motiu.
Amb tota la raó, crec jo.
I tant.
Doncs ara, en fi, en canvi m'ha sorprès molt que una persona de l'Ibex, suposo que enormement rica, no el conec de res, un senyor que es diu Joan Planes, sí, fundador de Fluidra, que és una empresa de l'Ibex 35, sí. I que és una, a veure si ho he entès bé, és com una mena de multinacional de les piscines. Això algú podria dir, home, això és una coseta estar per casa. Dades, té més de 7.000 empleats... factura prop de 2.400 milions d'euros l'any.
2.400 milions d'euros?
Milions d'euros, 2.000. Bueno, vull dir que...
No, el
quan
volum...
Quan tu dius una empresa de piscines, dius, això serà allò del costat de casa meva, que fan 4 piscines l'any. Bueno,
no,
és aquest
tio fa moltes piscines.
És un senyor que va començar a Estamariu, que és un poblet de l'Alt Urgell molt petit.
I la cosa seria desmadrat, eh?
Sí, que ja de petit ajudava els pares, o sigui, ve d'una família de pagesos, a cuidar la terra i el bestiar, en fi, les coses
pròpies
del món ramader i agrícola. I que un cop jubilat ha deixat l'empresa en mans, crec que és d'algun dels seus fills, i ha decidit, home, i ara hora, algú que posés algun caleró d'aquests que tenen molts calés, en lloc de comprar-se només grans finques i cotxes esportius i tal, doncs mira, ha fet una fundació amb una inversió inicial modesta, però en fi, és algo que és 1,5 milió d'euros,
bueno,
i amb alguna subvenció, sí. Per aconseguir que Estamariu i Bescaran, que està molt a prop, un poble té 130 habitants i l'altre 79, funcionin tots els veïns i tot el poble amb energies renovables.
Oh.
O sigui, és una experiència, no sé si és única a nivell mundial, suposo que no, que devem tenir alguna pel nord d'Europa o així, però en qualsevol cas es pretén que amb plaques solars i sobretot amb residus orgànics,
sí,
de restes de menjar, els fems del bestiar, etc., tot el poble... Tot, eh? No solament a l'espai públic.
Sí.
Eh? O sigui, pues,
sigui autosuficient.
Sí, no solament l'escola, l'Ajuntament...
No, els veïns, els veïns, tothom.
Pugui funcionar sense cap tipus d'energia que no provingui absolutament d'energies renovables.
No sé si saps, parlant de les energies renovables, i especialment de les plaques solars, que hi ha hagut una campanya forta per incentivar la gent a posar tal... Però està succeint una cosa. Ahir tenim uns ajuts... per part de la Generalitat, que el propi Departament de Sostenibilitat, que no sé com es diu ara mateix, està dient, si us plau, no demaneu més, perquè no perquè no tinguem els diners, sinó perquè no tenim capacitat de gestió, perquè no donem a l'abast d'atendre les vostres peticions. Van passar per aquí.
Mira, Rafa, jo que he estat quasi...
Vas quedar parat.
Sí, jo que he estat molts anys treballant a la Generalitat, quan diuen aquestes coses, no és l'única bestiesa que sento, no la que dius tu, sinó aquesta realitat que conec prou bé, em deprimeix molt. Perquè en paral·lel hi ha molts empleats de la Generalitat, molts, que no saben què fer, que estan mà sobre mà i que agrairien poder fer algun tipus de feina útil. És a dir, que és molt depriment que diguin que no poden gestionar això. Això, avui en dia, amb la tecnologia...
O sigui, imagina, el que deia aquest senyor, que ara no me recordo qui és, però es pot recuperar, deia, no hi ha cap problema amb els fons, el problema és que no donem a l'abast de gestionar-ho tot i no podem tancar-la... És a dir, teniu dret a demanar-lo, però, si us plau, no ho demaneu perquè no donem a l'abast.
Bé, doncs això és una vergonya, en fi, i no és de país seriós.
Aquest senyor, el Joan Planas, ha agafat aquests dos
pobles...
Sí, el
Joan Planas ha agafat aquest compromís, ha creat una fundació i ara estan amb aquest objectiu. A mi em sembla interessantíssim. Sí. Jo intentaré seguir una mica com va evolucionant tot aquest projecte, que, a més, no solament pel tema ecològic, que també, sinó que em sembla que és, en els pobles és molt important... que això pugui revertir, per exemple, el despoblament de la població. Afavoreix l'ocupació, perquè allà, doncs, es poden crear petites empreses d'aquestes persones que poden treballar pràcticament tot el dia en xarxa.
Clar, és que són pobles que, tal com es descrius, estan condemnats una mica a, d'aquí un temps...
Estan condemnats a desaparèixer. Sí. Dinamitzen la vida cultural. És a dir, tot aquest entorn, imagineu-se, farà que hi hagi gent que s'interessi, gent que pugui... estar a redós de tota aquesta experiència. Per tant, home, jo crec que hem de felicitar el senyor Joan Planas, que a part és una persona que veig que ha sorgit...
A part que s'ha guanyat molt bé la vida,
s'ha guanyat molt bé la vida, detall. Però que ara que s'ha jubilat, en lloc de, insisteixo, de comprar-se, de fer viatges i donar voltes pel món, comprar esportius o comprar mansions cada vegada més grans per estar cada vegada més sol, doncs resulta que ha invertit una quantitat que segur que no n'hi haurà prou amb aquest milió i mig d'euros, però bueno, que anirà posant uns diners en aquesta fundació, i que això pot ser una experiència, que aquí és el que també em sembla molt interessant. Ara es fa amb una dimensió relativament petita, perquè entre un poble i l'altre...
Que pot ampliar-se, eh?
Clar, que ara són 200 i escaig d'habitants, però que és probable que en el futur es pugui estendre. Penseu que Catalunya és un país de pobles petits. Tenim més de 900 municipis, i en canvi només a l'àrea metropolitana devem ser ja 4 milions o 4 o 4 i mig milions de persones.
I des de dalt d'un campanar pots veure el campanar veí.
Sí, senyor.
Això és així.
En Lluís Escolta, ja que ens ho va explicar.
Lluís ja que ens ho va dir i ens ha quedat. Escolta una cosa, no tenim temps per més, però fem una cosa. Com jo espero que aquest esperit teu de romà, que encara espero que et duri, d'aquí 15 dies comencem... No, jo espero que et duri.
I tant, i tant. I tant.
D'aquí 15 dies comencem amb el darrer tema que havies proposat per avui, que ja l'avanço, és un aspecte de la visió del món dels carmelites de Roma.
Sí, no que em va sorprendre molt.
No el desvellem,
No el desvellem.
Veurem com veuen els carmelites de Roma al món i què la sorpresa Àngel Miret, d'acord?
Vinga.
Àngel, mil gràcies per la visita, que vagi molt bé, i ens retrobem d'aquí... No, 15, no, d'aquí 3 setmanes.
Entesos.
Vinga, gràcies Àngel, que vagi molt bé. Nosaltres que fem una pausa i... ens endinsem en la ràdio més nocturna, Poesia.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Escolta, aquí et convidem perquè ens facis aquestes classes gore de periodisme.
Classes. Tu has de detectar clarament en la primera resposta que acabes de caure en la misèria més absoluta.
Camins.
Serà Vietnam.
Ràdio Estel.
Ha d'haver un mínim. Si en general, a la vida, ha d'haver un mínim. No cal fer bromes tota l'estona de tot.
Expliquem històries.
Si el amor, como todo, es cuestión de palabras.
Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas.
Fa 15 dies inauguràvem amb molta il·lusió aquesta secció aquí al Camins per donar espai, per donar llum, per donar veu, per expandir, per fer difusió d'un gènere literari que a mi em fascina de manera molt... En fi, ja sé que no sóc cap expert, però a mi m'agrada. M'agrada molt la poesia i m'agrada molt tenir aquesta secció de poesia. Ens estrenàvem amb Àngels Marzo, que va estar encantadora, ens va regalar la seva poesia, que avui ens torna a acompanyar i ara podem saludar. La tenim a l'altre costat del fil telefònic. Àngels Marzo, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies, per estar, moltes gràcies per estar amb nosaltres de nou. Va ser un plaer comptar amb tu i que avui tinguis la voluntat de repetir, doncs ens congratula aquí al Camins. Ella és crítica, traductora, promotora cultural i sobretot poeta. I, bueno, ha publicat diversos llibres que ja ens va presentar fa 15 dies i, com dèiem, Àngels, gairebé guardó per cada llibre, premi per cada llibre.
Bueno, ara es pot dir que sí, no? Que guardo ja per cada llibre.
Exactament, perquè el Rastre Nival també ha estat guardonat. Explica'ns una mica com ha estat aquest tema.
Doncs, vaja, jo vaig prendre la decisió de publicar directament aquest llibre en lloc de presentar-lo a un premi literari i de vegades passa, no?, que els premis són els que van a buscar els llibres i en aquest cas doncs va ser així. Va rebre el Premi de la Crítica Serra d'Or, diguéssim, el guardó de la crítica o dels crítics més distingits de les lletres catalanes i no puc estar més feliç. Vull dir, va ser un dia el del lliurament dels premis molt, molt emocionant. I un d'aquells dies que un recordarà tota la vida, fonamentalment.
Fantàstic. Doncs des d'aquí també la nostra enhorabona. I de veritat
moltíssimes
que
gràcies.
Ja vam comprovar en directe el teu petit recital que ens vas regalar aquí al Camins, doncs el nivell de qualitat i aquesta sensibilitat, no?, que forma part dels poetes i de la poesia. En aquest cas, aquesta secció, tenim uns minuts per endavant, la dividirem en dos parts. Primer, t'hem demanat, i tu amb molta generositat has acceptat, una petita llista de llibres de poesia. S'apropa a Sant Jordi, s'apropa aquesta festa meravellosa, tan pròpiament catalana, del llibre, de l'amor, de les lletres, una diada que a mi sempre m'ha fascinat en la distància i ara també vivint-la aquí a Catalunya, a Barcelona. I t'hem donat una petita llista que tu ens diguis, va, quina poesia, si t'interessa aquest gènere, si el vols gaudir, si ja estàs familiaritzat o no, que ens recomanis algunes obres que ara fas de seguida i després saludarem a un poeta, a un contemporani que tu ens presentaràs una mica i que també el podrem saludar en directe. Per tant, si et sembla bé, comencem per aquesta llista de llibres de poesia, Àngels.
Doncs perfecte, o sigui, ja sabem que la poesia no és precisament el gènere més mediàtic de cara a la diada, però bé, sí que he volgut fer una tria personal, no? Però això que tu deies, no? Pels interessats en la poesia, poder-los orientar una miqueta. Jo, un dels primers llibres que recomanaria és Un llum que crema, d'en Jordi Llavina, i que ha editat Proa. De fet, és el llibre que va rebre el Premi Carles Riba, l'últim Premi Carles Riba. I jo crec que s'ha de llegir Llavina perquè és un gran experimentalista amb les formes poètiques, en aquest cas ha optat per als poemes curts, i perquè a mi em sembla que un dels grans encerts del llibre és el to general, no?, que mira de posar en primer pla la vivència en el paisatge i des del paisatge, no?, i és un llibre que a mi m'ha interessat moltíssim i que recomano.
Per tant, recapitulem, Un llum que crema, i l'autor...
Jordi Llavina, Jordi, i editat per Proa.
Doncs aquí tenim una primera píldora, una primera recomanació d'aquestes, bé, ja ens ho ha dit l'Àngels, no?, aquests poemes breus, que estan molt bé i que fan aquesta referència sobretot a la natura, no? Parlaves tu molt de la natura.
Sí, o sigui, posen en primer pla la vivència del paisatge i de viure en el paisatge, no tant com a vocació, com a record, no?, sinó des de l'aquí i l'ara, vull dir, a mi em sembla magnífic.
Fantàstic, doncs això ja ho tenim. Alguna altra recomanació, Àngels?
Doncs mira, ara te'n diré una en castellà. A mi em fa feliç poder dir que el poeta Carlos Marzal, que és un referent claríssim de la meva poesia, doncs ha tornat al gènere amb un llibre fantàstic que es diu Eufòria, que trenca una miqueta amb la línia potser de to més negre, no?, de la seva poesia, de la seva última poesia, no? I vaja, doncs, que recomano, doncs, això, no?, perquè a vegades sempre no acostumem a sentir que la poesia és trista i que la poesia només cosa de temes més aviat tràgics, no? I en aquest cas, doncs, Marzal es desvincula, no?, d'aquesta línia i això, parla d'aquesta eufòria que en definitiva remet a la possibilitat, no?, de suportar el dolor, com diu en un vers del llibre, allò de solo valgo en mi alegria, no? És una reivindicació de l'alegria.
Solo valgo en mi alegria. M'agrada molt.
Valgo en mi alegria, sí, sí. És un llibràs, Eufòria, de Carlos Marzán.
Doncs mira, jo m'estic apuntant. Jo m'ho estic apuntant a títol personal, perquè, clar, m'agrada molt com ho expliques. I en aquest sentit, i ho parlàvem el primer dia, Àngel, si te'n recordes, aquests tòpics, no?, sobre la poesia que de vegades tenen la gent, no?, sense no conèixer-la massa, pensen que tira cap a la melancolia, cap a la tristor. Doncs en aquest cas...
De fet, que hi tira. El que passa que de vegades també ens trobem, no?, com petites illes, no?, que aposten per un tipus de literatura, doncs, diguéssim, més vitalista i, en aquest cas, doncs, carregada d'alegria, no? De fet, el Carlos utilitza el terme aquest eufòria, que etimològicament vol dir això, no?, la capacitat de suportar bé el dolor. I bueno, doncs llavors acabem aquest terme.
Fantàstic. Doncs vinga, una tercera recomanació i passarem a saludar el poeta que ens portes.
Ui, una tercera? A veure, doncs mira, et recomanaré un altre llibre editat per Proa, es titula Les ocultacions, és de la poeta Anna Gual. Aquest és un llibre dur i profund, que jo crec que mira de posar la realitat contra les cordes, i que ens anima sempre a anar una miqueta més enllà de la simple aparença de les coses, no?, per veure si trobem algun petit tresor ocult i que mira d'il·luminar, doncs, aquestes petites parcel·les d'ombra que a vegades s'amaguen darrere l'aparença de la realitat.
Mira,
és magnífic.
És un concepte que m'agrada molt, no? Jo soc molt partidari de pensar que en les petites coses, inclús en les coses que tanquen o presenten un petit patiment, sempre pots trobar un llum de bellesa, d'alguna manera, de sensibilitat, de bellesa. Per tant, la poesia és aquesta eina, no?, fantàstica, que ens ajuda també a descobrir aquestes coses vitals. I bé, ara tenim la sort de comptar amb un poeta que tu ens presentes. Et deixo a tu, que me'l presentes una mica, i estem atents i el podrem saludar. Endavant, Àngels.
Bé, doncs, Pep Salavall Laura, jo diria que és un dels noms grans, no?, de les nostres lletres. Ha escrit un munt de llibres de poesia, també ha escrit assaig, poesia per a criatures, i ara acaba de publicar el seu darrer llibre de poemes, Rafael No Res, que ha sortit a l'editorial Pagès, no? I del que us puc dir, doncs, sobretot, que és un poemari molt ben construït, amb una estructura tripartita, molt ben travada, no?, i que pivota fonamentalment, doncs, a partir d'una reflexió sobre el pas del temps, però sobretot també a partir de la contínua lluita d'opòsits, no?, entre el tot i el no-res, no?, que al final acaben sent complementaris, no?, aquestes coses que a vegades, paradoxalment, doncs es veuen això, no?, com contràries, i que després de la veritat sembla que siguin les dues cares d'una mateixa moneda. Un llibre molt, molt recomanable, aquest Rafael No-res, d'en Pep Salavall Daura, el que, a part, m'admiro i m'estimo molt, i tenim una molt bona relació.
Doncs mira, ara mateix el podrà saludar, el saludo jo també, i el presentem als nostres oients. Ell t'ha dit, Josep Maria Sala Vall d'Aura, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Bueno, encantat de comptar amb tu. L'Àngel està, es nota que hi ha confiança perquè t'ha anomenat Pep, directament, Pep. Hi ha tota la confiança. Què et sembla, Josep Maria, la presentació que t'ha fet l'Àngels? D'acord?
Bueno, és que és la conseqüència de l'efecte que ens tenim. Vull dir que no li podeu fer gaire cas, però... Les recomanacions segur que sí, perquè sí que ha parlat de tres grans llibres.
Fantàstic. Mira, t'anava a demanar si estaves d'acord amb les recomanacions que ha fet l'Àngels i si volies afegir alguna, tal vegada, de la teva collita.
Sí, sí. Bueno, n'hi ha molt, però per parlar d'un poeta estranger, acaba de publicar Salsa, una antologia de l'obra d'un poeta irlandès que es diu Magnais, i que ha publicat Salsa Editorial, una editorial molt petita que només publica dos llibres de traducció cada any, des de Castelló de la Plana, i crec que val molt la pena perquè és un tipus de poesia que explica molt bé la realitat social d'Irlanda i també la condició humana, no solament irlandesa, sinó la de tots nosaltres.
Escolta, mira, ara treus un tema, perquè, clar, està molt bé, he fet una sèrie de recomanacions molt complementàries en català, en castellà, i també aquesta poesia irlandesa traduïda. Clar, aquí imagino que la tasca del traductor és essencial, no?, perquè la poesia mantingui la seva essència.
Sí, en efecte, a més, en realitat, traduir poesia és una altra forma de fer poesia. El traductor, en realitat, és un poeta, el que passa és que parteix, en comptes de partir d'un altre referent, parteix d'un altre escriptor. Però la poesia traduïda, si és bona, és simplement poesia. No cal cap altre adjectiu.
Escolta, Josep Maria, l'Àngels ens parlava d'aquest darrer llibre que has publicat de poesia, Refer el no-res, de Pagès Editors. És un recull, ella ens el presentava molt bé, però recordem que és un recull de poemes escrits entre el 2015 i el 2020, 5 anys de tasca poètica, publicat en la mítica col·lecció La Suda. El títol ens parla una mica de com hem de veure, atenció, clar, aquests conceptes, l'existència. Jo ja sé que ara et faré una pregunta complicadíssima, però a veure què em pots respondre, Josep Maria. Com hem de veure l'existència, si aquest és l'essència del llibre?
És que l'existència és una barreja de coses, perquè, és clar, el llibre aquest parteix d'un doble eix que es va relacionant l'un amb l'altre, que és l'eix de l'oblit i l'eix de la memòria, no?
Sí.
I, esclar, el que fem a la vida no és sinó anar trenant passat i present amb una esperança de futur que arriba o no arriba. Vull dir que és un barrig-barreig de forats, d'esperances i, en fi, un camí que va cap enrere al mateix temps que va cap endavant. Però, esclar, el que em demana és una cosa molt més complicada.
Ja, ja ho sé. Això donaria per una xerrada intensa, que, a més, també segurament té diferents vessants, tot i que aquí ens centrem en com tu ho defineixes o com tu ho transportes a la poesia. Mira, una pregunta que m'agrada fer. Ara també et demanaré algun poema teu, li posarem un to musical, ens agradarà que ens recitis, la secció també va molt d'això, però a mi m'agrada molt preguntar als poetes què és la poesia en si? Efectivament, és un gènere literari, efectivament és una manera d'escriure, és una manera evocadora, és una manera particular, però no sé si tu tens alguna definició que utilitzis habitualment, per si algú et demana, escolta, però la poesia al final, què és, què representa?
Doncs és probablement l'expressió més profunda de la teva intimitat, i la manera més personal de poder veure el món i de veure-te tu. Molt més que les altres coneixements, molt més que no pas la ciència o que la filosofia. Perquè, a més, la poesia admet la contradicció, admet els dubtes i es planteja exactament sempre tots els problemes de cada persona. I, per tant, doncs, és la forma, diguem-ne, més directa, més correcta i més profunda d'arribar a l'interior humà. No?
Àngels, continues amb nosaltres, eh?
Sí, aquí,
fantàstic.
Us estic escoltant.
Fantàstic. Doncs mira, ara gaudiràs amb nosaltres perquè li demanaré al Josep Maria si ens pot fer doncs, un petit tast d'algun dels seus poemes, no sé si serà dels darrers, del que ell hagi triat. Josep Maria, estàs preparat? Tens alguna tria allà a mà?
Sí, tinc aquí el llibre Rafael Norrés.
Perfecte.
I us llegiré un poema que fa referència a la memòria atàvica, no? El que devem i el que som gràcies als nostres avantpassats.
Fantàstic.
Una citació de César Pavese que diu «De salobre i de terra tens les venes, l'alè», i es titula Telúric.
Doncs et posem un fons musical que sempre acompanya una mica i li dona un to, però allò important és la teva poesia. Josep Maria Sala Valldaura, poesia en Radio Estel.
Ets fill de la terra i ets terra. Ets fill de l'aigua i ets aigua. Ets fill de la terra i de l'aigua, del blat i del riu. El món té el cel blau i el cel gris i el cel negre. Els dolors són de pedra i passem com passen els núvols. Sense les venes, la remor de les fàbriques. Sense la sang, l'espatec de la llenya que l'avi carbona. Sense el cor i a les mans, el tacte tossut d'un esforç ancestral.
Josep Maria Sala Valldaura ens ha presentat aquest poema que forma part del seu poemari Refer el no-res, que ha publicat amb Pagès Editors el 2022, que és una recomanació absoluta que us ho fem des d'aquí, des de Camins. Per aquest Sant Jordi, per a qualsevol moment, que la poesia és per agafar-la, per gaudir-la, per viure-la, per patir-la també, per què no, en qualsevol moment. Josep Maria, moltes gràcies per estar amb nosaltres, no tenim temps per més, t'hem d'acomiadar, però gràcies per estar i per presentar-nos aquest poema que m'ha encantat. Et buscaré i et llegiré, Josep Maria, mil gràcies. Josep Maria. Aquí hem escoltat el tut-tut, és un clàssic. Àngels, no passa res, l'acomiadarem per via interna i t'acomiadem també a tu, molt agraïts per aquesta secció de poesia i continuarem.
Gràcies a vosaltres i fins la propera. Que tingueu una molt bona diada.
Gràcies. Estarem en directe.
A poesia.
Sí. Estarem en directe i presencialment a Rambla Catalunya fent aquest programa d'una a dos i avui hem fet aquesta prèvia fantàstica acompanyats de poetes que ens ve moltíssim de gust. Àngels, enhorabona un cop més pels premis, pel reconeixement i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies i moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, doncs nosaltres que recollim avui, ja ho sabeu, és dimecres, és Ràdio Nocturna de manera diferent.
Cada pregunta, toda una vida, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, dimecres de la segona temporada de Camins, sempre, però sempre, sempre, Ferran Capdevila a la producció. Y entregades Julia Julve y Carla Buigas a la redacción.
Que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre.
La nuestra segunda vida, la virtual, a les mans de María José Mendoza. Fa màgia, amb el Fader, Paula Moreno, les vies de so y al muntatge musical.
Toda una vida me estaría contigo. Me importa en què forma.
Si voleu una mica més, ara de seguida informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, Ràdio Nocturna de matinada, i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. La vida també pot ser un bolero, arrebatat i sentit, amb moltes coses a dins. La nit és un bon moment per sentir-lo.
Toda una vida.
I nosaltres que deixem aquí, però demà aquí ens trobareu, on sempre fem camins sin moderació.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti me estaría contigo. No me importa en